Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 14 de març. Comencem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió amb el repàs als titulars de la jornada, als sindicats que esperen un alt seguiment de la vaga d'ensenyament que comença demà. Prou imposicions és el lema d'aquesta vaga unitària convocada pels principals sindicats de l'ensenyament i que es farà entre el 15 i el 17 de març i en una segona tongada els dies 29 i 30 d'aquest mes. Esperen els sindicats que tingui un seguiment majoritari del sector per tal de forçar el conseller González Cambray a negociar les mesures anunciades, com ara l'avançament del calendari escolar. Per cert, que el Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims del 33%, a l'educació infantil, primària i secundària, en el cas de les llars d'infants i centres d'educació especial, serà del 50%. I en aquesta edició informativa en què també recordarem que avui es compleixen tot just 2 anys del decret de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus, també ens farem ressò de la guerra de Rússia contra Ucraïna i dels efectes que està tenint en l'economia mundial. S'està disparant el preu dels carburants i també creix el temor per un problema d'abastiment de productes d'alimentació. Ara mateix, omplir el dipòsit del cotxe aquí a Calella pot arribar a costar més de 90 euros si és de gasoil. Des de finals de la setmana passada, de fet, hi ha una sobredemanda de productes com l'oli de girassol, que és un dels que exporta Ucraïna, i també de cereals o pastes que han deixat buides les prestatgeries d'alguns supermercats. És una por infundada, segons asseguren les autoritats. I el Festival Cultura Viva tornarà aquest juliol a la platja de Garbí. Aitel Youth Sound ha confirmat la segona edició d'aquest festival de música reggae després d'una aturada obligada de 2 anys per la pandèmia. Es farà el dissabte 9 de juliol a Garbí amb un nou programa de concerts i activitats ampliades, diversificades, tot gratuït. L'Ajuntament hi destina una subvenció de 10.000 euros. I pel que fa al temps, arrenquem la setmana amb un ambient gris i ruixats febles que s'han de mantenir al llarg del dia, especialment aquí a l'Alt Maresme, tot plegat, amb temperatures més fresques que han de remuntar una mica de cara a demà dimarts, quan encara es mantindrà la nuvolositat, però demà amb menys possibilitats de pluja. Els professionals de l'educació estan cridats a la vaga amb el lema Prou imposicions. La convoquen els principals sindicats de l'ensenyament a Catalunya per protestar contra les mesures que, segons denuncien, estan afectant la qualitat d'un servei que encara arrossega les retallades de fa 10 anys. Hi haurà 5 jornades d'aturades a escoles i instituts. Aquesta setmana, entre el 15 i el 17 de març i a finals de mes, els dies 29 i 30... Esperen que tingui un ampli seguiment per aconseguir forçar el conseller González Cambray a seure a la taula de negociació i pactar les mesures anunciades amb tota la comunitat educativa. Els sindicats van fer la convocatòria dies després d'anunciar-se l'avançament del pròxim curs escolar el 5 de setembre. Exposen que més enllà de discrepar d'aquesta mesura en concret, que també és una reacció davant l'actitud autoritària del conseller amb qui les relacions estan ara del tot trencades. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
Nosaltres ja fa temps que ens sentim menys tinguts pel Departament d'Educació, fos quin fos el conseller, des de fa anys. Vull dir que és una situació de descontentament que ve de lluny. I ara veiem que aquesta nova conselleria va molt més enllà, no? Perquè fins ara, com a mínim, feien el periper de passar per la mesa doncs, totes les mesures, no? O totes les propostes, tot i que no es negociava res, ja us ho diem ara. Va ser el calendari, però podia haver anunciat qualsevol altra cosa i el fet d'haver-ho fet d'aquesta manera nosaltres ens hagués fet ja posar en peu de guerra i dir, bueno, ara fins aquí hem arribat.
Els sindicats, de fet, enumeren 7 motius per anar a la vaga. Exigeixen un augment del 6% de la inversió en educació, revertir l'històric de retallades i més drets laborals amb la reducció de ràtios o la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, també el rebuig al nou currículum d'ESO i batxillerat, arribar a un pacte d'estabilitat del personal, la defensa del model d'immersió lingüística i demanen també la dimissió del conseller Josep González Cambray i que hi hagi una negociació real. Diuen el setè motiu, la supressió del nou calendari escolar, que segons els sindicats és la gota que ha fet vessar el got. Reiteren que no té motivació pedagògica i tampoc comparteixen l'argument que facilitarà la conciliació de les famílies.
la conciliació laboral ha de passar per una reestructuració orgànica de la societat a nivell laboral, que els horaris laborals no vagin tan enllà. No és l'escola qui ha de donar resposta. L'escola el que ha de fer és educar amb uns infants, no ha de ser una parca criatures. Llavors, tot això de la conciliació no se soluciona avançant el curs 5 dies i la resta de l'any.
Des del sindicat USTEC es confia que la convocatòria tindrà un ampli seguiment entre els professionals del sector de l'ensenyament i que això obligarà el departament a recular.
Suposo que estan esperant quina és la participació de la vaga per fer algun moviment. Ens sorprendria molt que no hi hagués cap moviment al llarg d'aquests dies. Es preveu que la vaga sigui, que hi hagi prou suport del col·lectiu. De fet, s'està produint una cosa que feia molts anys que no passava, i és que s'estan organitzant des dels mateixos centres, des dels mateixos municipis. Llavors, sí, nosaltres esperem una alta participació. No sabem si tots els dies, però com a mínim els primers creiem que seran molt, molt, molt participats, sí.
Yolanda Segura exposa que les seves reivindicacions són compartides per gran part de la societat i que no tiraran la tovallola encara que alguns els vulguin criminalitzar.
Hi ha un sector de la societat que això ho entén molt bé i un sector que mai, que no ho entén i no ho vol entendre tampoc, i que només es queda amb que nosaltres fem moltes vacances, que som amb aquell tòpic, no? I aquells, diguéssim, aquestes idees preconcebudes que hi ha gent doncs, que li costa tant de canviar. Però bé, nosaltres no podem aturar o deixar de reivindicar el que considerem que són els nostres drets laborals i, a més, el que considerem que és millor per al sistema educatiu, perquè, independentment d'aquest sector de la societat que ens vulgui doncs, criminalitzar per protestar, doncs nosaltres tirarem endavant igualment.
Demà, primera de les 5 jornades de vaga a l'ensenyament a Catalunya. Per cert, que el Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims del 33% a infantil, primària i secundària. Hi haurà, per tant, un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu per cada centre. En el cas dels d'educació especial i les llars d'infants, com que són col·lectius que necessiten més atenció, s'han establert uns serveis mínims del 50%. Avui es compleixen 2 anys de la irrupció del coronavirus a les nostres vides. El 14 de març del 2020 es va anunciar la declaració de l'estat d'alarma a Espanya per la presència del CoV-SARS-2, un virus fins llavors desconegut que es caracteritzava per ser altament transmissiu i tenir unes conseqüències fatals sobre la salut, especialment la de les persones vulnerables. El president espanyol Pedro Sánchez va comparèixer aquell dissabte a la nit per anunciar el confinament domiciliari i l'aturada de totes les activitats, excepte les que es van considerar llavors essencials per tal de prevenir el contagi, mesures de confinament per prevenir el contagi. Hores abans, però, l'alcaldessa Montserrat Candini també va enviar un missatge a la ciutadania. Es va adreçar a la ciutadania apel·lant a la col·laboració de tots per pal·liar les conseqüències aleshores inimaginables del que ha estat una pandèmia mundial. Ja s'havia confinat la Conca d'Òdena i llavors tot feia presagiar que aturar el virus no seria fàcil.
Això que està passant no és cap broma. No és cap broma el que ha passat a la Xina, a Itàlia, a Alemanya. No és cap broma el que ens està passant aquí. Per què em dirigeixo a tots vosaltres? Per una qüestió tan ben senzilla, en gran part, que puguem frenar aquesta malaltia, aquesta epidèmia, que es diu coronavirus. Depèn, i molt, de la nostra actitud individual. Depèn de nosaltres. És molt, molt important seguir les recomanacions que s'estan fent des de Salut. Durant 15 dies, quedeu-vos a casa el màxim de temps possible. No sortiu. No feu vida al carrer. Heu d'estar 15 dies tancats, perquè és l'única manera d'evitar que anem escampant el virus.
Hem recuperat tan sols 50 segons d'un document històric al que l'alcaldessa Montserrat Candini adreçava al conjunt de la ciutadania, preveient doncs, el que es confirmaria hores després, el decret de l'estat d'alarma a tot l'estat espanyol. L'alcaldessa parlava de 15 dies de confinament que es van convertir finalment en 3 mesos amb mesures més o menys restrictives que s'han anat mantingut mantenint en el temps fins fins fa ben poc, encara que el virus segueix circulant amb noves variants, sembla que menys letals, però igualment molt transmissibles, que s'ataquen amb les vacunes que, en una fita també del tot històrica, han aconseguit desenvolupar les farmacèutiques mundials en un temps rècord. Avui dia la pandèmia continua entre nosaltres, però d'una manera més controlada gràcies al coneixement que s'ha pogut anar acumulant en aquests últims 2 anys sobre el virus. Es continuen diagnosticant nous contagis i la malaltia provoca una pressió hospitalària ara molt més continguda, i així ho confirmen les dades actualitzades aquesta setmana, fent referència a indicadors que avui en dia ja en són del tot familiars. Per exemple, aquí a Calella, l'RT, la taxa de reproducció continua per sobre de l'1, la pandèmia en fase d'expansió, expansió amb un valor de l'1.32, el risc de rebrot es manté en un llindar molt alt per sobre dels 1.000 punts. Aquí a Calella, en els últims 7 dies, s'han diagnosticat 101 nous positius. Pel que fa a les dades hospitalàries del Sant Jaume, de l'Hospital de Calella, l'última actualització deixava en tan sols 11 el nombre de persones ingressades per positiu per coronavirus, tancant per primera vegada en moltes setmanes un període de 7 dies sense registrar-se cap defunció. Avui dilluns, 14 de març, es compleixen 2 anys de la declaració d'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. Dotze minuts per sobre de la 1 del migdia, la guerra a Ucraïna està passant factura a l'economia mundial, a més del greu problema humanitari que es deriva de l'èxode de refugiats que fugen dels atacs de Rússia, que és el moll de l'os de la problemàtica. Hi ha rèpliques, per exemple, també econòmiques, en el preu dels subministraments bàsics i dels carburants. A Calella, el litre bàsic de benzina ha arribat a l'euro amb 789 cèntims, mentre que el gasoil s'ha pujat a l'euro amb 829 cèntims. D'altra banda, les versions de major qualitat dels carburants ja arriben a gairebé els 2 euros en el cas de la benzina de 98 octans i 1 euro amb 889 cèntims pel gasoil premium. Si traduïm i apliquem aquestes xifres, ens trobem que si una persona vol omplir el dipòsit d'un cotxe de 50 litres a Calella, li costarà com a mínim 89 euros amb 45 cèntims si l'omple amb benzina, més de 90 si ho fa amb gasoil. Tot això si aposta per les opcions de menor qualitat. L'augment del preu en comparació al gener ha estat significatiu. Segons dades publicades per RACE, la benzina ha pujat el seu preu en 28 cèntims al litre, el gasoil en 44. En altres paraules, omplir el dipòsit a principis d'any costava entre 16 i 22 euros menys cara. Aquesta problemàtica té un efecte transversal en tots els sectors econòmics. Els primers a manifestar el seu descontentament han estat els petits i mitjans transportistes, que veuen com la viabilitat del seu negoci perilla. Per això han convocat una vaga a la que no s'hi han adherit les grans associacions de camioners. Arran d'això també s'ha estès el temor que els supermercats es quedin sense provisions d'aliment, un fet que ja ha estat desmentit, però que no ha evitat imatges de lleixes de supermercats buits des de fa dies. Gir de guió en el cas de les denúncies per assetjament sexual que va rebre el diputat de Junts al Parlament de Catalunya, Eduard Pujol, per les quals va haver de renunciar a les seves responsabilitats polítiques. Una de les dones que el va acusar és la regidora de Junts a l'Ajuntament de Pineda, Noemí Llorenç, qui, segons ha informat El País, ara ella és l'acusada, en aquest cas, per un presumpte delicte d'injúries i de calúmnies. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha acordat el seu processament en considerar que va denunciar falsament els fets, per cert, uns fets que mai va denunciar. Segons conclou la investigació judicial, a partir de les declaracions dels testimonis, entre els quals hi ha el de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, no hi va haver assetjament sexual, sinó que els dos, Pujol i Llorenç, van mantenir una relació amorosa entre octubre i novembre del 2019, fins que Pujol va posar-hi fi. 8 mesos després, la regidora de Junts de Pineda va acudir a l'organisme, l'Institut Català de les Dones, per denunciar-lo d'assetjament. La magistrada recorda que la dona no va denunciar el suposat assetjament sexual fins molt després dels fets, ni tampoc els va denunciar judicialment. A més, la dona no ha aportat, diu, cap prova de les seves afirmacions i només ha proposat fa pocs dies la declaració de dos testimonis que la magistrada considera que no tenen rellevància. Per tot això, la instructora creu que la dona podria haver incorregut en un delicte d'injúries i calúmnies i dona 10 dies a les parts perquè presentin els seus escrits d'acusació i defensa. I Pineda està redactant un pla local de seguretat que se sumarà a les mesures de millora que el govern local ha anat impulsant en els darrers anys en aquesta matèria. S'està treballant amb la participació d'experts en seguretat pública. Un pla que tindrà com a resultat, perdoneu, un document que permetrà ordenar les actuacions a realitzar en l'àmbit de la seguretat ciutadana, però també protecció civil, prevenció d'incendis i salvaments, trànsit i espectacles. El pla també ajudarà a definir els recursos humans, tècnics i materials, així com fixarà uns indicadors per tal de poder avaluar les actuacions i determinar els índexs d'eficiència per tenir una visió global i obrir el pla a la participació de tothom. L'Ajuntament de Pineda ha elaborat una enquesta d'opinió i percepció i es fa una crida a tots els ciutadans a omplir-la, una enquesta que es pot trobar al web municipal de Pineda. I ara els esports, amb Badó i Char.
Després d'un cap de setmana passar per aigua, anem a repassar els resultats dels nostres primers equips. Per cert, una aigua que va impedir que aquest cap de setmana celebrés la jornada de Lliga de Bitlles Catalanes que s'havia de disputar aquí a Calella. Pel que fa al futbol, derrota dels de Fede Saracho 1-0 al camp de la Llàntia. Pel que fa a les noies del tenis taula, el Solís Calella van donar la sorpresa en el primer partit de playoff per l'ascens, guanyant a Madrid, a la pista del Collado, per 2-4. El bàsquet, els nois del Club Bàsquet Calella van guanyar 83-76 enfront del Tallà. I també bona victòria del CEF Creu Groga de waterpolo 13-8 amb el Banyoles, un partit important de cares a la permanència. Pel que fa a l'handbol, tercera derrota dels de Cata en aquesta fase per l'ascens, 30-25 a la difícil pista del Cope, a més tenint en compte la quantitat de baixes dels calanyencs. I les noies que tornaven després de l'aturada en una jornada pel Covid varen perdre 60-28 a la pista del Sant Nicolau. Avui a partir de les 8:04 a la banqueta detallarem tots aquests resultats. A més, sentirem la veu dels protagonistes, com també repassarem els resultats de l'Associació de Patinatge Artístic de l'Alt Maresme, que aquest cap de setmana han tingut competició a Sant Julià de Vilatorta en l'Open de Barcelona, a Palafolls en el trofeu valoratiu dels nivells 3 i 11 i també pel que fa a aquest club ha competit en el campionat del Consell Esportiu del Maresme.
La música reggae serà protagonista de l'estiu a Calella amb el retorn d'un festival que va néixer el 2019 de la mà de l'associació local Ital Youth Sound i gràcies també al finançament dels participatius de joventut de l'any anterior. La pandèmia també va troncar els plans immediats de consolidació i creixement de la proposta, però no s'han abandonat del tot. L'entitat els manté en peu, però amb un altre calendari. Això sí, pel moment han confirmat segona edició pel dissabte 7 de juliol. Albert Sisa, president de l'associació i director del festival, ha confirmat data en declaracions a aquesta emissora.
La veritat que el 2019 va ser un èxit, que no ens esperàvem aquella reacció també de la gent i del públic sent un dijous entre setmana, que es van presentar gairebé al voltant de 2.300 persones. I ara doncs, estem, després de 2 anys de pandèmia, superanimats en tornar a portar aquest projecte a Calella. Teníem una idea principal, que era intentar que aquest festival, en comptes d'un dia, ja comencés a fer-se de dues jornades. I res, aquesta vegada doncs tornarem a fer el mateix del 2019, preparant el terreny per l'any 2023, que és quan nosaltres tenim intenció de tirar endavant el projecte complet, que és de 2 dies, i farem el mateix del 2019, una mica més llarg.
doncs, a l'espera de desplegar el projecte de cap de setmana de Festival Reggae perquè tingui també un major impacte a nivell econòmic. De fet, l'associació està treballant de la mà amb l'Associació Turística de Calella. Aquesta segona edició arriba i amb novetats sota el braç. La principal és que s'amplien i es diversifica la programació més enllà dels concerts a peu de platja.
La intenció és que es facin moltes més hores, que no només hi hagi concerts en directe, sinó que hi haurà una sèrie d'activitats que també brindarem pel conjunt de la ciutadania, que no només es tenen de centrar en el recinte principal, tenim intenció de fer activitats socials i culturals també totalment gratuïtes, que això ja ho anirem avançant, i més enllà de tot això també intentar que començar a crear aquesta xarxa de cooperació entre les entitats per poder fer que el Cultura Viva doncs al final sigui un projecte del municipi, del conjunt del municipi, més enllà de l'entitat que l'hagi creat, sinó que tothom se'n pugui beneficiar d'una manera o altra.
Des de Dital Youth Sound encara s'està treballant per tancar el cartell d'artistes que participaran al Cultura Viva, on s'hi assegura la presència, això sí, d'un artista jamaicà. El festival va néixer com una proposta de l'associació presentada a la convocatòria dels participatius de joventut del 2018. Ara, per aquesta edició, comptarà amb una aportació municipal de 10.000 euros.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs entrem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de les pluges molt abundants que vam tenir dissabte i que ahir encara repetien en forma de ruixats més febles i molt menys destacables, avui de moment comencem la setmana amb un protagonista clar, i és l'estat del mar. Una situació marítima que avui vindrà dominada per la forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca, però és que a última hora del dia tornem a tenir àrees de maregassa, especialment a la costa del Maresme Sud. Una maregassa, unes onades que arribaran demà als 3 metres i mig d'alçada. Per tant, situació marítima complicada i, a més, amb aquesta mar de fons que, com dèiem, continuarà demà molt i molt marcada a tota la costa del Maresme. Pel que fa a l'estat del cel, doncs molts núvols avui. Aquest migdia tarda sembla que podríem tenir alguns ruixats febles, poc importants, una mica en la línia del que vam tenir ahir, 1, 2, 3 litres a molt estirar, i pel que fa a les temperatures, avui esperem que siguin un pèl més baixes si les comparem amb les d'ahir, perquè durant bona part del dia tindrem núvols abundants. Ahir es va acabar aclarint durant el migdia i això va fer pujar la temperatura màxima. De cara a demà s'espera una jornada amb nuvolositat entre variable i abundant, però seran núvols baixos que no deixaran precipitacions, i el destacable serà el que dèiem, aquest vent moderat, amb alguna ràfaga forta cap al Maresme Sud, però no creiem que arribi a superar el llindar d'avís, per tant, no arribarà als 20 metres per segon, que és el mateix que 72 km per hora, però sí que tindrem un vent que es farà notar del gregal del nord-est i serà el que mantindrà aquesta situació marítima molt complicada de cara a demà a tota la costa maresmenca. Demà passat, dimecres, la mar anirà a la baixa, però encara tindrem maregassa a pràcticament tota la costa, sobretot durant la primera meitat del dia. De cara a la tarda notarem doncs com decreix la situació marítima, encara amb molta mar de fons i amb un nou dia amb nuvolositat entre variable i abundant, però sense precipitacions aquí a la comarca. Les temperatures, per cert, demà pugen de forma clara, i dimecres encara podrien pujar una miqueta més. A les hores centrals del dia fàcilment es podria arribar a alguna màxima de 19 o 20 graus, ja que tindrem de momentàniament una bombolla d'aire més aviat càlida que ens afectarà entre demà i demà passat. Sembla que de cara a dijous i divendres, altre cop el temps es podria complicar pel que fa a precipitacions, i continuarà la situació marítima molt alterada a tota la costa de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Netipolit,
Carrer Sant Jaume 442, Calella.
Cinc minuts i arribarem en punt a dos quarts de dues del migdia. És moment de posar punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 14 de març que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics i tornarem amb més notícies. Això serà demà, com sempre, puntuals a la una del migdia. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local al portal de notícies radiocalellatv.cat. Fins demà, que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.